Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Déu-n'hi-do, quina entrada. Què tal, com estàs, Lluís Cabal?
Molt bon dia a tothom.
Avui, amb aquesta entrada, què ens portes?
Avui us porto una òpera que, jo diria que més que una òpera, és un viatge emocional, un viatge psicològic o emocional a l'interior de les passions humanes més fosques i més clares alhora.
Ostres, això m'has posat... Tinc moltes ganes de saber què farem, què escoltarem.
Bé, avui parlarem de Tosca, que em sembla que ja em va parlar el meu amic Marc Sala.
Sí, sí.
Però en parlarem des d'un altre vessant. Jo ja vaig veure que ell va explicar molt bé l'obra des de l'interior, des de lo que és la part més...
De l'argument.
Més de l'argument i del bel canto, diríem, mm-hmm. No? I a mi m'agradarà incidir en aquesta altra part psicològica de l'obra, perquè quan parlem de Puccini és italià, pel nom està claríssim, que és italià, però jo sempre dic que Puccini és el més wagnerià dels compositors italians, no? Perquè malgrat ell és l'hereu d'aquesta tradició belcantística i que l'explota molt, alhora també agafa elements molt de l'òpera wagneriana en quant a la concepció del que és l'espectacle total, no? I aquesta idea de que música, text, argument, tot és una sola cosa, és una sola unitat, és a dir, no tenim una música que acompanya el cant, sinó que la música, el cant és un instrument més d'aquest entramat, un instrument importantíssim, evidentment, però d'aquest entramat musical que és el que ens porta en aquest viatge emocional. No?
O sigui, que Puccini és com tu, és wagnerià.
Bueno, ell no, mira, hi ha un fet que ara no recordo l'any, però sí, jo sóc wagnerià, això ho he dit moltes vegades, però això no vol dir que menysprei ni no m'agradi moltes altres coses, eh? Però si a mi em fan la pregunta, tu quina òpera t'emportaries a una illa deserta? Tristany i Isolda, ja ho he dit. Doncs hi ha un fet que ara no recordo l'any, 1870 i escaig, que va ser la inauguració del teatre de Bayreuth, del teatre de Wagner, i sembla ser, les cròniques de l'època, descriuen aquest fet com quelcom molt, molt important en la vida musical europea d'aquell moment. Sembla ser que en aquesta estrena, en aquesta inauguració, i en aquesta inauguració s'hi va estrenar la tetralogia de Wagner, l'Anell del Nibelung, sembla ser que hi va assistir tots els compositors de l'època, de tots els països, tots els grans compositors. Ens consta que León Cavallo hi va anar, i jo crec recordar que havia llegit alguna vegada alguna crònica en la qual parlava de que Puccini hi havia anat també, perquè va ser una cosa, un aconteixement molt important, i allò va marcar una forta tendència en molts dels compositors del moment. I sobretot, clar, pensem en una època on no hi havia ràdio, no hi havia... La música només es podia escoltar en directe, i era així.
I per tant, escoltar-la en aquell dia era un privilegi enorme.
Clar, era un luxe i ningú s'ho volia perdre, perquè estava clar que... Bé, t'agradés o no t'agradés, el que estava fent Wagner era algo important. També ho era el que feia Puccini, però diríem que els artistes, ja ho saps tu, no? Que no es lleven un dia i fins aleshores era barroc i ara és classicisme, no? Sinó que la cosa té una evolució paulatina i uns als altres s'influencien i es nodreixen i s'emmirallen els uns amb els altres i agafen... Diu, no, mira, doncs aquest ho fa això d'aquesta manera, no ho havia pensat. Oh, a veure, vaig a provar-ho. I d'alguna manera, aquesta és la riquesa de l'art, del món de l'art en general i de la música en particular. No? I aquest fet, com dèiem, de la inauguració del teatre de Bayreuth va ser un fet importantíssim perquè va donar, sobretot als compositors baristes, ho aclarirem, barista ve de vero, de veritable. Els compositors italians de la... corrent barista, el que pretenen amb les seves obres, amb la seva música, amb les seves òperes, és retratar la veritat del món, la cruesa del món, sense edulcorants, sense disfressar-la de res. amb les seves coses bones i les seves coses dolentes. Per això al principi he dit, aquesta òpera, no? Un viatge emocional a les passions humanes més fosques i més clares alhora, no? I això és el que és.
Parlem d'aquestes passions,
sí,
a Tosca.
Sí, sí,
primer anem a contextualitzar una miqueta. Per què parlem de Tosca? Normalment tu ens parles d'obres que, doncs, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que és qui patrocina aquest espai, doncs toca en alguna ocasió, o que col·labora, o que arriba aquí a Sant Cugat. Arribarà a Tosca a Sant Cugat?
Sí, 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 sí. Aquí, a veure, Tosca és la producció d'òpera que estem fent ara.
És la primera d'Òpera Catalunya, no?
De la Fundació Òpera Catalunya, sí. Això és un fet important al país, perquè és quelcom pioner, no a Catalunya, no a Espanya, sinó a Europa. És quelcom, pensat i creat per créixer, per d'alguna manera créixer. Aquí la Fundació Òpera Catalunya és la fusió dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i alhora amb el Banc de Sabadell i amb l'empresa Fluidra. Aquest consorci d'aquests quatre ens s'han unit per fer créixer el projecte aquest de l'òpera. I res, és un projecte que té 30, jo diria que 39 anys, em sembla, 38 o 39 anys, que va crear la senyora Mirna Lacambra, amb el seu marit, en Xavier Gundulbeu, i bé, aquest projecte porta a l'òpera 3 títols a l'any per tot Catalunya. Això ja és pioner en si, perquè en molts pocs llocs del món hi ha una entitat privada que porta de gira òperes pel territori, i això ja per si és pioner. Però aquest fet d'unir aquestes quatre entitats per donar-li encara més projecció al projecte, entitats privades, doncs això és és pioner, com deia Europa.
I és d'una heroïcitat enorme en aquesta situació que vivim, que s'estreni Tosca ja amb una gira d'òpera bastant considerable.
Sí, sí, sí. A veure, ara no recordo quantes funcions són, però em sembla que són 10 funcions que la portem amunt i avall. Per cert, el 5 de març és aquí al Teatre Auditori de Sant Cugat. I sí, sí, pels temps que corren, fer una òpera i a més portar-la de gira requereix, ja normalment en temps normals ja requereix d'una infraestructura important, i ara requereix també d'una infraestructura encara més important, sobretot per les precaucions. Val a dir, i això ho puc dir amb molt d'orgull, jo que sóc membre de la Simfònica del Vallès i a més a més sóc membre fundador, jo sóc des del primer dia, per cert, 14 de gener del 1987. El 1987 no, però 14 de gener és també la data de l'estrena de Tosca. O sigui que, casualitats d'aquestes, no? D'alguna manera, l'Orquestra Simfònica del Vallès i Tosca tenim la mateixa data de naixement, amb anys diferents, però la data és la mateixa. Doncs, com dèiem, portar una òpera, fer una òpera de gira, és complicat en aquestes circumstàncies, i a més, el que us deia, l'Orquestra Simfònica del Vallès, estem fent tests, com podreu endevinar, doncs a tort i a dret, portem un munt de tests, sempre que comencem la producció tenim el test d'antígens, entremig també. No entra ningú a la sala el primer dia fins que no se li ha donat el resultat del test, amb moltes precaucions. I s'ha de dir que no hem trobat ni un sol cas, amb tot el que portem de tests des de l'estiu, ni un sol cas. I això ho dic ben fort i ben orgullós, perquè si la cultura és segura, l'Orquestra Simfònica del Vallès encara més.
Encara.
Saps? Fins i tot.
I quants membres?
Home,
sou.
En l'orquestra, cada vegada que fem el test, se li fa una seixantena de persones, depèn de la producció, de vegades fins i tot 70 o 80 si la producció és més gran, però de 60 no baixem, cada vegada que es fa un test, amb el qual, i ara amb el cor, amb els solistes, amb tota la producció de l'òpera, encara més gent. Per tant, doncs, com dèiem, a la Simfònica del Vallès, doncs estem com, no ens hem vacunat, però és com si estiguéssim vacunats, no?
Sou una macrobombolla.
Som una macrobombolla que, a més a més, que no contagiem i que no només no oferim cap perill, sinó que al contrari, som un bon antídot per la pel desànim.
Per la situació d'ara. Anem a posar una miqueta de música,
sí, mira,
Lluís.
Escolta una cosa. No, posa un, sisplau, el track número 1, que són 3 acords, i ara en parlarem d'això.
Aquí el tenim.
Bé, aquests 3 acords només, eh? Què és això? Això és el motiu, el tema d'Escàrpia. Escàrpia qui és? El dolent. I aquests són la, i l'òpera comença així. De fet, Tosca s'hauria de dir Escàrpia. L'òpera s'hauria de dir Escàrpia. Però, bueno, potser no té tant de ganxo i és evident que el personatge de Tosca té més encant que el d'Escàrpia. Però si fóssim fidels al protagonisme, realment el protagonisme d'aquesta òpera la té l'Escàrpia, que és el que fa que tota la trama vagi com va per la seva maldat, però alhora és que és un home molt intel·ligent. És un home intel·ligent i dolent, alhora. I no fa res, no diu ni una paraula, no fa ni una acció que no estigui pensada i que no estigui dirigida a obtenir-ne un benefici personal. Del que sigui, perquè amb Tosca, evidentment, el benefici que vol és sexual, com és fàcil d'endevinar. I aquest tema que hem sentit anirà sortint molt sovint a l'òpera, perquè és cada vegada que apareix l'Escàrpia o es fa menció a ell o a la seva, maldat o alguna qüestió d'aquestes. Això és molt wagnerià, això és leitmotívic, és la manera conceptual amb la que Wagner escriu. Wagner assigna un tema, de vegades 2, 3, 4 notes, als personatges, a les situacions, a les emocions, i juga amb aquests temes musicalment.
I així ja saps que ja saps de quin personatge es tracta. Anem a recordar-lo. Aquest és...
Tornarem a parlar d'aquest tema una mica més endavant. Ara a mi m'agradaria, que ara hem parlat de coses dolentes, m'agradaria parlar de passions bones. Aquesta òpera, evidentment, és entre els dos personatges, entre Tosca i Mario, hi ha una història d'amor extraordinària, no? I per mi, ara no posarem tot el duo, perquè és molt conegut, però per mi hi ha un moment que denota molt clarament com això que dèiem, com aquesta emoció, aquesta flor de pell, la música la transmet. És un moment en el seu duo, és un moment curtet que ara el sentirem, que és el número 3, ja t'avisaré ara quan l'hem de posar, però és el 3. Mm? I és quan ella li està dient com serà la nit propera, aquesta nit arrauxada, no? Que perquè no s'hi posen per poc, vull dir, o sigui, quan sembla ser que cada vegada que es troben salten xispes estratosfèriques entre ells, no? Cosa molt bonica. I llavors ella li està dient, mira, podrà ser així, perquè el vol mirar de convèncer perquè ha notat que passa alguna cosa i es pensa que és que ell en té una altra. Però el que passa és que ell està amagant un fugitiu de la justícia i aquella nit ha quedat per ajudar-lo i tal, i clar, però bueno, no entrarem al detall, perquè això el Marc ho va explicar i molt ben explicat, a més, però ella li està dient com serà, no? Com podrà ser això? I ell s'està resistint, però ve un moment que no pot més i explota. I no cal que us digui quan serà aquest moment. I ho sentirem, i deixem que ho digui, en una gravació en directe de l'Arena de Verona de l'any 1984, amb Eva Marton en el paper de Tosca i amb en Jaume Aragall al paper de Cavaradossi. Sentim-ho, sisplau. Ara ella dirà, arde Tosca in folle amor, crema Tosca d'amor, no? I és quan ella es pot, veureu. Mia sirena, berro, eh? Sirena meva, vindré. Home. Amb una veu així, amb una veu així, tens molt de guanyat, ja, eh? És que l'Aragall, en parlem poc del Jaume Aragall, però és un dels grandíssims, eh? Dels grandíssims. Com sempre en aquest país, molt sovint...
Es valora més fora
que dintre, però és... Jo recomano que... Del Jaume Aragall, la gent que tingui ganes de veure vídeos, en el YouTube hi ha moltíssima cosa. Però sobretot, jo he trobat una sèrie de vídeos de masterclass que fa ara als seus 80 anys, que l'hauríeu de veure, eh? Està fet un xaval, eh?
Sí?
És espectacular.
El miraré després.
Com ell s'entrega als alumnes, no? És un home que sempre s'ha preocupat molt del planter.
Eh? I viu a Catalunya?
Sí. I no sé si encara hi viu, vivia a Barcelona, bueno, tenia cases per tot arreu, però vivia a Barcelona, allà al costat de l'estació de Sants, al carrer Ample, el que abans es deia Infanta Carlota, que ara no me'n... Lluís Companys, oi? Em sembla... Bueno, Francesc Macià. Vivia allà, molt curiosament, deixem només que ho digui, vivia al número 7, em sembla que era de Francesc Macià, i al número 5 hi vivia un company meu que es diu Ramon Aragall, i que casualment el seu pare també es deia Jaume Aragall, és mort, no? Però es deia Jaume Aragall. I m'explicava el meu amic Ramon que més d'una vegada li havien arribat invitacions al seu pare, que en realitat eren pel...
Invitacions d'aquelles xules, de Barcelona, al Liceu...
O una invitació a un acte, alguna cosa. I diu que una vegada estava disposat a anar-hi, però la seva dona li va dir, Jaume, però... I si et demanen que cantis, què faràs? I els va dir, hòstia, potser que no hi vagi.
Ho tindré complicat.
Sí. Bé, doncs, com hem vist, això es pot dir de moltes maneres, però tan bonic com ho diu Puccini i com ho diu Jaume Aragall, doncs...
Complicat.
Bé, com que anem justos de temps, com sempre, oi?
Sí.
Doncs anem a mirar, hi ha un moment que és al final del primer acte, però ens el saltarem aquest perquè el Tedeum és una mica llarg. Passarem ara a un moment, que és el número 6, que és quan al segon acte ella l'apunyala. Eh? Ella l'apunyala perquè apunyala l'Escàrpia, amb el dolent, perquè ell li fa xantatge emocional i sexual per dir, mira, perquè jo he deixat lliure el teu company, doncs te n'has d'anar al llit amb mi. I llavors ella li diu, vale, però a l'últim moment agafa un ganivet i l'apunyala i el mata. Hi ha apunyalaments a la història de la música i n'hi ha un de molt... No, perdó, no és apunyalament, és estrangulació. Ara m'anava a equivocar. Però no, hi ha apunyalaments a la història de la música, però jo diria que tan real com aquest, no, ja veuràs com es veu tot. És el moment, com, ja veus com creix la música i tothom endevinarà en quin moment li clava el punyal.
El tema anterior, el Tedeum, és aquell que ella es pregunta... no sap què fer, si anar-se'n al llit amb ell o no, no?
No, això és el vici d'arte, que és quan ella diu, jo que m'he dedicat tota la vida a l'art, jo que he sigut bona persona i molt piadosa i molt creient, em trobo ara en aquest conflicte. He de salvar el meu... Per salvar el meu home, m'he d'anar al llit amb aquest. Què faig? Però això és el vici d'arte. El Tedeum és el moment quan s'acaba el primer acte, és el moment que l'Escàrpia ja ha llançat el verí, ja li fa creure a Tosca que el seu company li és infidel, i hi ha un Tedeum perquè volen celebrar... Mira, deixa'm explicar molt ràpid això. Volen celebrar una derrota de Napoleó. Tot això passa... Això no s'explica i és important. Hi ha un paral·lelisme entre la història d'amor i la història dels personatges i el context
històric.
Històric, que és... Això passa a l'any 1799, 1800, que és després de que els napolitans hagin reconquerit l'estat pontifici de Roma, perquè durant més d'un any, un any i mig, una cosa així, havia sigut una república, la República Romana, satèl·lit de la República Francesa, de Napoleó, de les guerres napoleòniques. Això és l'expansió de Napoleó. Napoleó va derrotar l'exèrcit pontifici i va instaurar la República Romana. Això va durar un any i mig. I llavors, quan això passa just quan ja s'ha recuperat, el pintor Cavaradossi i el fugitiu que l'està ajudant són republicans i l'Escàrpia és el cap de la policia pontifícia. Per això, doncs, a part del conflicte emocional amb aquesta dona que és la nòvia d'un però l'altre també la desitja, doncs també hi ha el conflicte aquí polític, no? Bueno, de que ells són d'allà tots dos, però un és d'un bando i l'altre és un és del bando perdedor i l'altre del bando guanyador.
Ja
sabem què passa en aquests casos, no? I tota la trama gira al voltant d'això. Però vas, l'escoltem ara l'apunyalament, que és quan ella diu, vale, sí, i ja veuràs com no. Bueno, està clar, no?
Sí, jo aquí, està claríssim.
Mira, deixa'm també que t'expliqui una anècdota. No diré els noms, es diu El pecat però no El pecador, però jo tinc una anècdota viscuda molt interessant en aquest moment.
Tu com a músic, eh?
Sí, jo com a músic, jo, tocant a l'orquestra, no és que m'ho hagi explicat, és que jo ho he vist. Vam fer ja fa uns quants anys, tots que l'hem fet diverses vegades a la Sinfònica, eh? Jo et diria que devem portar potser una seixantena de funcions. Amb aquestes d'ara, potser ens acostarem a la seixantena de funcions de Tosca, fet en diverses vegades. En una de les produccions, no diré quina ni qui cantava, però la Tosca i l'Escàrpia, el baríton i la soprano, l'odi que es tenien a l'escenari tenia el seu paral·lelisme a la vida real. S'odiaven.
Ostres!
No sé per què, ni vull entrar-hi, però s'odiaven de veritat.
I van aprofitar el moment.
Amb la qual cosa, aquesta escena del segon acte, quan hi ha aquesta tensió, la tensió no era fictícia, era real, real. Però era tan real que quan ell està apunyalat i està mort a terra, està caigut a terra, ella, en aquella producció hi havia una creu, ella és molt creient, el personatge havia una creu, el despenjava de la paret i li posava a sobre del cadàver, no? Estava mort a terra i li posava la creu a sobre. Perquè ella se'l mira i diu, e avanti lui tremava tota Roma, eh? Diu, davant d'ell tota Roma tremolava i ara el tinc aquí jo mort als meus peus, no? I li posava la creu. Doncs veu, en una de les funcions, que va ser, això me'n recordo, a Reus, va ser, va haver-hi molta tensió de veritat en el moment durant la funció, o sigui, va haver-hi, sembla ser que es van estomacar de veritat, i ella, en venjança a el que ell li havia fet, quan el va tenir terra, en comptes de posar-li la creu a sobre, li va tirar a la cara.
Ostres!
Directament. Ella va antiluir, tremava tot el roba, i pam, li va tirar a la cara.
I ella allà aguantant.
Ella aguantant, però estava mort, va.
Clar, per això.
Ara, quan es va baixar el taló, ni t'explico els crits que es van sentir. Sort dels aplaudiments, i no ho van sentir gaire, però
I vosaltres,
clar.
Nosaltres
ho vam sentir, perquè allà el fossat, que està molt a prop, allà ho vam sentir tot.
Però, quina anècdota, com, aquestes coses, això és darrere de l'escenari,
sí,
eh?
Sí, aquestes coses passen, eh? Passen,
pel davant i pel darrere, l'obra aquella.
Sí. Aquella obra és un... Bueno, el que explica allà, normalment, la realitat sempre supera la ficció, eh? Bé, doncs escolta, Jessica, jo ara el que faria per acabar, perquè suposo que hem d'anar a acabar, no? O em dones
sí.
Mitja hora més?
No, jo te la donaria, vale, però en no ràdio ja saps, bueno, que el temps...
Doncs mira, com que hem parlat d'una òpera, que aquesta òpera és verista, ara posarem un fragment que s'escolta molt poc, però és molt bonic, que és el fragment del matí. És com Puccini descriu quan es fa de dia a Roma. I ho descriu d'una manera molt senzilla, amb unes notes... Ja veuràs, molt llargues, una cosa d'un color molt tènue, com si estigués emboirat i anés sortint el sol, a poc, la llum al fons, però a més hi posa, i ho posa de veritat, eh? les campanades dels campanars de Roma, de tres campanars propers a on està passant l'acció, que és el Castel Sant'Angelo. Per cert, el Castel Sant'Angelo és és la presó en aquesta òpera, però Castel Sant'Angelo era el mausoleu d'Adrià, eh? El Castel Sant'Angelo és del segle I després de Crist. Passa que ha passat per molt, és un lloc emblemàtic. I ho va fer tan ben fet que li posa les mateixes notes que tenen les campanes d'aquests campanars. Amb la qual cosa, ja deixa'm que ho digui, i amb això acabem, hi ha unes campanes massa greus per lo que són les campanes d'orquestres. Hi ha un instrument a l'orquestra que és el campanola, que té les campanes, però algunes d'aquestes notes són massa greus per aquest campanòleg. I aquestes campanes doncs, en tenen a les originals a l'Escala de Milà i potser en algun teatre més d'Europa. I per nosaltres tenim un company, el Dani Guisado, que és percussionista de l'orquestra, és un noi molt, molt inquiet i molt manetes, i les ha fabricat ell. Ell ha fabricat aquestes campanes, aquestes notes...
Per tenir que no, aquest so greu que necessita.
Aquestes campanes realment que requereix la partitura. Per tant, jo penso que més barista no es pot ser. Es fa de dia a Roma i sonen les campanes dels campanars de Roma. I amb això doncs, ens despedim fins a la propera. I
ens quedem amb aquest matí a Itàlia, a Roma.
I un plaer, ja ho saps, Jessica, un plaer estar aquí.
I un plaer que hi siguis i que ens guiïs per la música des de pel davant i pel darrere, com sempre.
Sí, pel davant i pel darrere.
Que vagi molt bé, Lluís.